Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. Ha començat la roda de premsa del Mobile 2020 per explicar les causes de cancel·lació. John Hoffman, conseller delegat del Mobile, ha dit que es tracta d'una situació molt difícil i d'una decisió difícil. Pau Relat, per la seva banda, president del Consell d'Administració de Fira de Barcelona, acaba d'assegurar que demà mateix ens volem posar a treballar pel Mobile 2021, que segur, ha dit, serà un èxit. Per la seva banda, l'alcaldessa de Colau també acaba de dir que Barcelona, Catalunya i Espanya són llocs totalment segurs i en aquest sentit no hi ha alarma sanitària a casa nostra, diu Ada Colau, però sí a nivell global. I és que la por del coronavirus ha obligat a cancel·lar el Mobile World Congress després que les operadores europees i sòcies de l'entitat s'agafessin a les baixes, forçant així la decisió final d'ahir de la GESMA a cancel·lar el Congrés. Hem de dir al voltant d'aquest tema que els 21 espanyols que van ser repatriats des de Wuhan el passat 31 de gener per passar la quarantena preventiva, en procedir de la ciutat on va sorgir el brot, rebran l'alta aquest mateix dijous a l'Hospital Central de Defensa Gómez Ulloa de Madrid, segons mateixes fonts del govern espanyol. I canviem de qüestió perquè el papa francès dibuixa una Amazònia on l'Església es faci present a través de l'ajuda als pobres i la protecció del medi ambient, sempre per nous camins d'inculturació que no es quedin en les inèrcies o bé en les esquemes en uns esquemes tancats, alhora que qualifica d'urgent assegurar els sagraments a tots els pobles d'aquest gran territori. Aquesta és la principal reflexió de l'exhortació apostòlica post-sinodal, querida Amazònia, presentada ahir al Vaticà. Canviem novament de qüestió perquè una dona ha patit cremades i està en estat crític en un incendi en un pis d'un edifici de 4 plantes de Girona, al carrer Joaquim Botet. Els bombers han rebut l'avís de matinada. Han cremat totalment un dels pisos de la segona planta on vivia la dona, que ha hagut de ser evacuada amb l'autoescala. I per acabar, breument, un apunt per l'agenda. 8:15 de la tarda, Sor Lucía Caram parla sobre les noves cares de la pobresa al casal parroquial de Sant Josep de Mataró. Fins aquí la informació. Com sempre, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
33è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dissabte 15 de febrer, Cornamusa i Orga. Diumenge 16, Aires Formenterencs. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Del 12 al 19 de març, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Coneixerem a fons la Galilea de Jesucrist des de la seva infància fins a la seva vida pública. Nazaret, Tiberíades, Haifa, Canà, les muntanyes de les Benaurances i Tabor, el mar de Galilea, Cafarnaum... Del 12 al 19 de març, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmés.cat. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 11 i 3 minuts. Comencem el programa número 92 de 50. Avui és un dia especial. Avui és un dia especial, com a mínim pels qui us parla ara mateix. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Podria començar a parlar i no parar fins demà a la mateixa hora estar parlant 24 hores del que significa la ràdio. Per mi, personalment, per una bona part, gairebé no tota, de la població, i el que significa el que és, per mi, el millor mitjà de comunicació, de llarg, de llarg. Té immediatesa, és ràpid, és discret, és amable, és ràpid. Ha anat canviant a mesura que passen els anys. Abans el que era una unitat mòbil amb un cotxe, un tècnic, una antena que pujava molts metres, ara la unitat mòbil és això, una unitat mòbil, un telèfon mòbil. Fins i tot amb la mateixa o gairebé la mateixa qualitat que una línia microfònica. No començaré ara a fer un discurs històric sobre el que és la ràdio per mi, sobre el que és la ràdio per vosaltres, però és una meravella. Et permet fer moltes coses, moltes coses. Ara té una germana bessona que es diu podcast. Bé, és ràdio gravada, però és ràdio. És un Netflix del so. És un Netflix d'àudio, però continua sent ràdio. Al llarg dels anys, jo ja fa, bueno, uns quants que m'hi dedico, no diré el número d'anys, però poden ser són més de 30, aquest mitjà que personalment m'apassiona i amb el que m'ho passo bé i tinc sensacions de vegades de no treballar, però és feina, eh? No oblideu que és feina. No faré com la meva filla quan em pregunta: papa, on treballes? A la ràdio. Sí, però on treballes? Bueno, la sensació de que quan s'ho passem bé no treballem és cert, no? Aquella dita de no sé qui, que és treballar en una cosa que t'agrada i no treballaràs mai. Bueno, el que passa que ja vas arrossegant anys i anys i anys. És veritat que la ràdio té aquest bitxo del directe que proporciona que passin moltes coses. I al llarg dels anys s'han passat tantes i tantes coses. Jo, en el programa d'avui, en l'edició de 50ers d'avui, m'agradaria recordar, no són els millors, però són els 10 moments històrics que o m'han passat o he escoltat al llarg de molts anys de ràdio. Molts anys de ràdio. Per exemple, aquest primer que vaig escoltar, jo no hi era, aquell estudi, a Ràdio Nacional d'Espanya.
Són les 7 i 42, 6 i 42 en Navarra.
En Navarra.
Navarra y en el resto de la península son las 7 y 42 y en Canarias, lógicamente, las 6 y 41 y 42 minutos. ¿Nos hemos aclarado ya?
Jo diria que no, no ens hem aclarit. Però aquestes coses passen. És veritat que hi ha molta gent que li apassiona el guió, el fet de treballar amb un guió a la ràdio, però jo que sóc més de xatxar i parlar i no parar i no parar i no parar, dius, bueno, sabeu que moltes vegades diem l'hora. Això és un vici de molts locutors que portem uns anys. Dir l'hora per acabar omplint. Són les 11 i 7 minuts, d'acord. I sembla fàcil dir l'hora a Canàries. Sembla molt fàcil. Dius, restes, no cal una calculadora. Restes i ja està. Però no sempre passa així.
Són les 6 de la mañana, les 5 en Espanya.
No. Això no és així. Les 6 de la mañana, les 5 en Espanya, o potser sí. O potser sí. Bé, anirem salt pebretant a l'espai avui de 50ers amb diferents espais i moments històrics de la ràdio. Són les 11 i 7, 10 i 7 a Canàries, on també ens podeu escoltar mitjançant internet. Tu estàs ara mateix a una tombona de l'hotel Gran Canària i pots escoltar Ràdio Estel. Amb això, la ràdio hem guanyat. Bon dia, visca la ràdio.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
Parlem de dinerico, de dineriqui, amb el professor Jordi Mabres. Què tal, Jordi? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Felicitats, visca la ràdio. Una abraçada.
Una abraçada.
Una abraçada, com ens agraden els efectes a la ràdio. Què expliques? Què ens portes avui?
Doncs mira, avui hi hauran dos invitats
sí?
que tenen històries professionals molt diferents una dels altres, una
sí?
de l'altra,
sí?
però coincidents amb el seu esperit de superació, d'emprenedoria i d'empenta.
Bien.
I per tant, penso que es mereixien estar avui aquí.
Sempre. Què dius?
Pues si et sembla, començo amb un d'ells.
Sí.
Pues mira, un d'ells és una persona que es diu Eduard Romeu.
Sí.
El senyor Eduard Romeu és un professional que va criar-se des de ben petit al món financer. Va iniciar el seu camí a Banco Santander, on va ser... venia de sang. Aquesta entitat la tenia incorporada a la sang. I en poc temps va ser director adjunt de l'oficina d'empreses més important que hi havia a Catalunya. D'aquí, a través dels anys, doncs, va ser director comercial d'una entitat financera que es deia Caixa Laietana, encabat d'una entitat financera que es deia Bankia.
Carai.
I quan estaven allà va haver un senyor, que es diu Josep Elias, que li va demanar que s'incorporés en un projecte empresarial que tenia d'energia. I l'Eduard, que a més és molt amic dels seus amics i és molt fidel als seus amics,
sí.
doncs va decidir que no podia dir-li que no a aquest amic. I se'n va anar a descobrir aquest projecte i en allà està. I la veritat és que avui és el director corporatiu i vicepresident del grup Audax. I, de fet, és la primera comercialitzadora i productora catalana independent d'energia renovable.
Sí.
I, bé, ha triomfat, diguem-ne, jo penso que encara no ha acabat, perquè encara té algun deute pendent.
I és aclara això del deute pendent,
sí,
perquè
sí, sí,
no saps allà qui ens pot escoltar.
Ell té un deute pendent intern, que és que ell té sang, tu la tens blanca i blava, i ell la té blanca...
Vermella.
I vermella.
Vale.
I porta el Barça a la sang, però a la sang total.
Ah, pensava que parlaves de Santander, al parlar
no,
de blanca i vermella.
També,
ah,
però Barça, no. Sí, sí, sí.
Bueno.
I aleshores és la seva passió absoluta.
Sí.
Val? I jo diria que d'aquí X temps, poden ser un any, dos, cinc, deu, cinquanta, cent,
sí,
ell serà un president del Barça,
que,
segur.
Què? Perdona.
Ja podem donar primícies
perdona.
A l'Eduard, si més no, d'acord.
Eduard Romeu, president del Barça. Sona sí. Bé, la veritat és que sona bé. Eduard, bon dia.
Bon dia.
Sona bé el president del Barça, Eduard Romeu, i et queda un any, eh? I la cursa ha començat ja, eh? Bueno, queda un any, sí o no?
Passa que hem d'acabar encara, eh? El projecte Àlex,
vale.
Que és molt incipient, només portem 10 anys d'història, i això ha anat molt ràpid, no?
Sí.
I l'hem d'acabar de consolidar, i... El que passa que ja tenim coses en comú, eh?
Sí?
Sí, perquè el Barça té Messi i nosaltres tenim el Messi de l'energia.
Què és?
És en José Elías. Aleshores, quan em diuen, quina és la teva diferència i la dels altres? Dic, que tenim en Messi. El nostre és el Messi de l'energia. Però tranquil, que us ajudarem, perquè el que volem és que l'Espanyol segueixi...
De debò? Sí? No m'ho dius perquè de bé?
No.
Vale, està bé.
Jo crec que aquestes coses...
Ja parles en nom de president. Parles ja en nom de president, que us ajudarem. No, això està bé. Visualitzar les coses està bé, i m'agrada. Està bé. No. Doncs... En primícia tenim el que serà el proper president del Barça. Bueno, està bé, no esperava aquesta notícia.
Ja ho saps,
sí?
Som així.
Però de moment que no es posi nerviós l'Emili Rousseau, que és un bon amic i un bon competidor. Aquí, no fotem, tu.
S'està posturant. Bueno, una vicepresidència tampoc li faria...
Bueno, podria estar bé. A més, l'Emili és una persona molt... un gran empresari, una persona freda, jo crec que això és bo.
No ha parlat, No ha parlat en cap moment i no fa declaracions,
no,
Des de que s'ha o li han postulat com a president del Barça,
l'Emili
està impecable.
Ell no ho ha de fer, el que passa que algunes persones de la Junta ja l'han postulat, no?
Sí.
Aleshores, bueno, crec que... Vaja, no ho sé, particularment com a soci tindré la meva opinió i a partir d'aquí, doncs, la massa social decidirà, no?
De totes formes, benvolgut, Sergi, i per descomptat Eduard i l'altre invitat que ara anomenarem, jo he fet vindrem a l'Eduard des de la seva vessant empresarial, entrenadora.
Vale,
i de futbol
sí,
hem de parlar en el programa.
Ja parlarem.
Val?
Audax. Què?
Eduard, defineix-nos què és Audax, què fa, com ho feu.
Nosaltres, al final, el que queda bé, som una empresa energètica integrada verticalment. Això queda de conya i no m'entén res. No?
Sí, jo faig entrevistes com si fos la meva mare. Què vol dir això?
Això vol dir que nosaltres tenim com a objectiu vendre energia, llum i gas. Això és el nostre objectiu. El que passa que, com que nosaltres som molt curosos amb el tema medi ambient i abans érem una mica friquis quan no es portava tant això...
Bueno, acabes de guanyar 10 punts directament.
Sí, home,
perquè més enllà del bien queda és que estem matant el planeta. I si no fos per aquestes iniciatives, ens quedem sense.
Llavors, quan nosaltres, d'alguna forma, estem demostrant que som capaços de no només generar l'energia, és a dir, no només vendre aquesta energia més econòmica als usuaris finals, perquè som capaços d'obtenir-la més barata, tot i ser renovable, perquè pensem que la renovable porta anys, però hi havia unes primes, unes regulacions, que el que feia és que, escolta'm, lo renovable costa calés, i la gent s'ha de mentalitzar que per fer tot això que dius tu, sostenible al planeta i tal, has de pagar més. Bé, crec que nosaltres, amb la nostra petita mesura, perquè som simplement una goteta a l'oceà, hem estat capaços de començar a demostrar que és possible fer molt viable un projecte de negoci, fent que, a més, sigui rentable sense que costi diners a ningú.
Rentable per tothom, per vosaltres, per Audax i per l'usuari final.
Exacte.
Jo faré una pregunta molt P3, perquè el meu nivell no és excessivament gran, i la pregunta és, s'entén el rebut?
No, segur que no, jo no l'entenc. No,
per favor.
Llavors comencem bé. Comencem bé. No, el rebut és molt complex, però és que el rebut té molts condicionants i doncs té moltes qüestions que són peatges, que són coses que ja venen legislades. No?
Sí.
Però al final el racional que ens hem de quedar és, escolta'm, una cosa molt simple.
Sí.
Hi ha quelcom més econòmic que surti el sol cada dia? No. Sobre el paper, no.
Sí.
I quelcom més barat que bufi el vent, sempre que bufi, no. Doncs el que hem estat capaços, i crec que hem apostat, perquè la millora d'aquesta tecnologia faci que puguis obtenir aquests megawatts, que al final es traduiran, quan li donem a l'interruptor, a tu t'és igual, que sigui del color que sigui, però
clar,
és llum,
sí.
Doncs fer que aquesta energia renovable, que no és nociva pel medi ambient, automàticament es traslladi al públic usuari i, a més, amb uns preus més econòmics que la tradicional. És molt simple. Per què això no s'extén de la mateixa manera? Doncs perquè les grans operadores tenen motxilles que les empreses joves no tenim. Per altra banda, òbviament, tenen un lobby aquestes grans companyies que no som capaços d'arribar encara.
De moment.
No, de moment.
De moment.
I possiblement crec que és millor marxar de tots aquests lobbies.
Sí,
perquè...
sí.
D'alguna manera ens agrada la independència i no està condicionat...
Aclareix aquesta frase, per si vols aclarir.
No està condicionat doncs, a primes, no està condicionat a subvencions. No? A
nosaltres
ens agrada el lliure mercat.
Vale.
Què anava a dir, Eduard? Vosaltres porteu 10 anys al carrer.
Enguany fem el desè aniversari.
És el desè aniversari. Per tant, en principi, felicitats, perquè en 10 anys heu passat de 0 a més de 1.000 milions de facturació, esteu presents a 2 continents, a 7 països dins de l'Europa, però no amb tots els respectes Hongria i Grècia.
Bueno,
sinó...
Hongria és molt important, eh?
No,
potser desembarquem de seguida.
No, però em refereixo que països del nivell d'Alemanya, França, Holanda, etc. És a dir, no esteu parlant de Lituània, per tant, països grans. I a més, cotitzeu a borsa... I, a més, guanyeu diners. És fantàstic.
Sí.
Com ho feu? Quin és el secret? Digue'ns alguna cosa, perquè aquí tenim molts emprenedors que els encantaria saber com ho han de fer això. És el dibuix idoni.
És... Primer us diré una cosa que és indispensable a la vida, que és la sort.
Bueno.
I, com diuen, la sort t'ha de trobar treballant.
L'has d'anar a buscar, eh? L'has d'anar a buscar.
Evidentment, nosaltres la busquem. Som insistents. Tampoc teníem res a perdre, no ens enganyem. Això va començar en José amb un projecte amb 3.000 euros, vull dir, perquè era l'últim que tenia de calés.
3.000 euros? I ara...
Però quina és la sort, quan dic la sort? La sort és que va començar a fer això l'any 2009, quan es liberalitza, just el moment en què es liberalitza el mercat energètic espanyol. Per tant, vol dir que estàs a la mateixa línia de sortida que aquestes grans companyies, no? Doncs això és un factor sort. Si t'hagués agafat més tard, segurament doncs ja estaria més copat, no?, el mercat.
Però algú va pensar en si fiquem.
Ell va pensar en si fiquem.
Per tant, això ja no és sort, si em permets,
I, evidentment...
Lugar idoni al moment adequat, allò que diuen.
T'he dit lo de Messi.
Sí.
I també hi ha un factor que jo crec que és important, que és el tema de l'aversió al risc. És a dir, vosaltres, jo et conec des de fa moltíssims anys, val? Quasi 30, i la versió risc és important.
Això què és? Que no sé què vol dir.
La versió risc vol dir quina por et fa arriscar-te en un projecte. És a dir, hi ha gent que és molt conservadora i, evidentment, si fossin conservadors no estarien on estan ara.
Sí.
I altra gent que, doncs, que...
Que ho veu clar, que veu...
Clar, i diu, m'hi poso, i tot i que els del costat diguin que no, ells segueixen posant, i a vegades funciona. I en aquest cas, com diu ell...
Sí.
Sort perquè estaven i perquè ja hem apostat, estan.
També és veritat que aquest esperit emprenedor fa que siguis doncs, una mica atrevit, però també el no tenir els recursos que lògicament poden tenir grans operadors t'obliga a ser conservador, i m'explico. Nosaltres, per exemple, vam sortir amb el que en diem el producte indexat. Vol dir que és un producte que, sobre el valor del pool energètic, que és la bossa on les comercialitzadores compren per després vendre, nosaltres apliquem un fi. Vol dir que no estem en descobert en cap moment. És com els bancs, no?, que diuen a l'Euribor més no sé què.
El banc no té mai
un risc, no?
Vale.
Aleshores, esclar, són qüestions que al final et fan ser molt previsible, Des d'aquest punt de vista és conservador, però sí que és veritat que entrar als mercats, dius, home, com heu entrat? Bé, en alguns mercats hem entrat anant amb el cotxe i la maleta i buscant operacions i dormint a la fonda, perquè això és així, l'esperit Audax és aquest, és l'austeritat, per tant, els diners no estan per això. I després, quan ja ets una mica més gran, doncs veus que has d'agafar unes operacions. Per exemple, el quart operador holandès és el que hem comprat fa 2 anys i hem pagat 111 milions d'euros, que per nosaltres és una...
111 milions d'euros, disculpa. Tot això surt d'un capital inicial que són 3.000.
Sí. I reinversió dels beneficis. Vull dir que al final l'accionista, en aquest cas en José Elías, que avui té el 84% de la companyia i que en el seu moment tenia el 100% abans de les fusions, doncs tots els recursos que es generaven i es guanyaven doncs quedaven a la pròpia companyia. Per tant, dius, home, és, sí, té moltes accions, moltes participacions, però és el seu projecte vital, no? I aleshores, la gran habilitat, i com passava al sector financer, el senyor Jordi, doncs també ho sabien traduir, doncs tenen la capacitat de fer-te partícip d'aquest projecte vital, no? És una mica el gran èxit.
Escolta'm una cosa, Eduard. Si realment Audax, com has dit al principi, és capaç de subministrar al públic en general, suposo que particulars i empreses, energia, que en el fons és renovable, el qual ens agrada a tots, però a més en preus competitius, vol dir que fins i tot més barat que les grans companyies. Què té que fer una persona normal i corrent? Quin risc corre, parlant de riscos,
quin risc corre
si en comptes de tindre, no sé, Endesa, té Audax?
Ni un, cap ni un. És a dir, la comercialitzadora només posa el segell de la factura.
Vale.
És a dir, que portar-te el llum a casa, això és responsabilitat de la distribuïdora, no pas de la comercialitzadora. I la comercialitzadora l'únic que fa és aplicar el marge comercial que entén, cadascú té la seva política, i posar el logo a la factura. I aleshores tu rebràs la llum del mateix color,
sigui el comercialitzador,
sigui factor de l'amic Emili, sigui doncs, Audax de l'amic Osirias, però al final et canviarà la política comercial de cadascú. No hi ha cap mena d'inconvenient perquè no sigui Endesa, Iberdrola o Naturgy, no? Sí, et diré, de tota manera, que nosaltres estem enfocats realment a l'àmbit de la PIME, que la PIME és on es pot realment veure aquesta diferència de preus en base als consums una mica més elevats que el que seria un domèstic, pròpiament. Però la resta és exactament igual. Aprofito per dir que som el quart operador de Pimes a Espanya, Vull dir que no fem soroll perquè no ens agrada fer soroll, no som mediàtics perquè el no anar al públic domèstic...
Perquè no voleu.
Tampoc et cal fer campanyes. Vàrem fer una de campanya de televisió, va costar molts calés, i sí, et bloqueja la centraleta una setmana, però això no és la finalitat, saps?
Perquè els plans de futur no teniu entrar al mercat domèstic?
Per entrar al mercat domèstic pensem que has de tenir milions d'usuaris. I llavors el cost comercial de captar aquest número important d'usuaris és molt alt respecte al marge que hi podem obtenir si apliquem un criteri raonable de preus, òbviament.
Bueno, així tenim una proposta, una iniciativa, que entenc que és per pimes. De forma exclusiva o usuari final?
Perfectament ho pot fer i simplement doncs, enviant per e-mail la seva factura actual, li fem una proposta dient, miri, nosaltres hagués pagat això,
Això.
Si a vostè li convenç, doncs automàticament en una setmana té el canvi fet.
I no has de fer res. L'usuari final no ha de fer res.
No, pagar les factures futures.
Bueno, en principi sí, perquè important. Si no pagues les factures ja crec que tindré un rècord. No, està ben pensat. És curiós aquesta casualitat que l'Emili Rosó d'una companyia apunta a la presidència. Des d'Audax s'apunta a la... Li falta energia al Barça, tinc la sensació, no? Tot i estimant molt, que me l'estimo molt, a Josep Maria Bartomeu. Estupendo. M'agrada molt aquest projecte, Jordi.
Només una pregunta.
Sí.
Esteu amb més coses?
Sí, esclar.
O sigui, bueno, teniu diversificat...
Portem un any aturats. Quan dic aturats, païn, no? Perquè si féssim cas a institucions financeres, segurament a l'any 13 estaríem ja aturats i estaríem en un raconet allà a Badalona, no?
Sí.
Ens agrada sortir de la frontera. Aleshores, És curiós, perquè ara quan passejo per l'empresa em diuen, Eduard, va bé la cosa? Dic, sí, sí, per què ho dius? No, és que fa 6 mesos que no comprem res. Dic, bueno, home, estem consolidant, que ens diuen, hem de pair. Bueno, evidentment, tenim molts projectes, creiem, el 19 l'hem tancat amb uns números excepcionals, i el 20 serà un any mogut. Però no nosaltres, en el sector energètic serà de molta concentració, estem convençuts, i nosaltres hi volem participar i liderar.
I segurament per aquesta acció que feu gràcies al planeta entenc que hi haurà la Terra, el planeta, el cel, que us agrairà aquest tipus de tractament que li feu per no fer malbé el planeta. La paraula gràcies és tan important, Eduard, és tan important, absolutament important. A nosaltres també ens agrada molt donar les gràcies i, a més, agraïm, en aquest cas, a Banco Mediolanum per col·laborar amb aquest espai. Un banc que fa 35 anys, mira, més que Eudax, assessora els seus clients perquè puguin assolir les seves fites. Recordeu que Banco Mediolanum és com aquesta sintonia, que la deixes anar i te'n vas. T'acompanya durant el teu cicle financer de la vida. Aquestes coses s'han de fer, perquè, clar, els patrocinadors també ens agraden, a nosaltres. Eduard Romeu, mil gràcies per acompanyar-nos. Molta sort, molta més sort de la que teniu, la qual cosa és un desig extraordinari i molt amb molta voluntat, però que segueixin els èxits i ens veiem a la Llotja.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Llotja del Camp Nou,
Bueno, també podem anar al de...
Vale, no? Sí, sí, sí. Ai, mira, ara se m'està passant pel cap una cosa. Molt bé, estupendo. Gràcies, Eduard.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Jordi, què més?
Bé, doncs l'altre invitat que tenim és en Jordi Mercader.
Sí.
En Jordi Mercader és llicenciat a MADE, MBA per ESADE i per UPF.
Sí.
Però en l'àmbit professional és una persona que ens ha deixat una miqueta copsat perquè ell ha estat prop de 25 anys, bueno, tota la seva vida professional, ha estat al món de la moda.
De la moda?
De la moda, sí, sí. I dels quals 25 anys, més o menys, va estar com a director general i per Espanya i responsable de Llatinoamèrica d'una petita marca que es diu Barberis.
Collons, perdó, perdó. Aquestes coses no les hauria de dir, però... Home, Barberis.
I també va ser...
Mola. Avisa'm, Jordi Mabra, avisa'm abans. Avisa'm.
I també va ser el CEO de Gusto Barcelona. Per tant, ha sigut un senyor que dins del món de la moda, pues, bé, ha conegut alguna cosa. Sí. A partir d'aquí, per una casualitat de la vida, coses de la vida, i per una pregunta innocent de la seva filla, avui és el fundador i CEO d'una empresa que es diu InvestMe. I aquí està amb nosaltres perquè avui li preguntarem que ens expliqui primer, quina és la pregunta que va fer aquesta persona, que no sabem ben bé què va ser, i segon, com va sortir InvestMe. Jordi Mercader, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Jordi, què dius? Com va sortir això? Quina va ser la pregunta?
Gràcies per convidar-me al vostre programa.
Per favor.
Només aclarir que només vaig ser director general els últims 7 o 8 anys.
Això va tocar la rifa. Sí, home, claro.
En tot cas, la pregunta de la que feia referència al Jordi és una pregunta molt simple. Tinc 10.000 euros, com puc donar, com puc treure alguna cosa d'aquests 10.000 euros?
Sí.
No? Bàsicament, la pregunta de ma filla, i llavors el procés va ser, bueno, pues, anem als bancs, anem aviam què et donaran. La conclusió va ser, pues, escolta, no et donem res. Bàsicament, això va
Gràcies, felicitats pels seus diners, ja està.
Exacte, sí, però vull dir, mira, si el vol posar al dipòsit a un 0,07%... Pues,
llaminer, 0,07%.
Per dir alguna cosa, no sé, no recordo els percentatges. Sí. Aleshores, en aquell moment estava en un període de transició, tal com ha explicat el Jordi, i jo he sigut inversor particular des de quasi bé que vaig acabar la carrera. M'ha agradat sempre el tema dels mercats financers.
Sí.
I d'alguna forma sempre he sigut molt inquiet amb aquest tema. I li vaig dir, escolta, doncs ja saps què? Dóna-me'ls a mi, ja farem alguna cosa.
Vale.
Llavors, bueno, vaig començar a invertir, similar a la forma que feia jo en aquell moment, i me vaig donar compte que el que feia per mi no funcionava gaire per a la Laia. Conclusió, bàsicament vaig començar a concebre el que és ara l'empresa que tenim, que és invertir d'una forma molt senzilla, fent carteres diversificades amb molts actius, amb el que se diu un fons indexat, si voleu després entrem una miqueta més al detall.
Sí.
Però bàsicament el que se li va resoldre a la Laia van ser dues coses. Una, ella no sabia què fer amb els diners. No sabia, tampoc, que per les seves característiques aquestes dies realment els podia invertir,
sí,
que dipositar-los tampoc tenia gaire sentit, i que, a més, en aquest cas, se li va fer d'una forma en què el resultat final és molt més òptim que el que es fa tradicionalment amb
sí,
els bancs.
Sí,
si voleu, després entrem una miqueta
sí,
en profunditat. Tampoc vull posar gaire tècnic, però bàsicament...
Sí, perquè és que jo no entenc, eh? I a mi sap el Jordi que...
Però bàsicament és... bueno, hem ideat una fórmula senzilla d'invertir, que abans parlaves de mobilitat, no? Mòbils,
sí, sí, sí,
això,
sí.
Això es pot contactar pel mòbil en 3 minuts, registrat en 5 minuts, i en 10 minuts tens una cartera d'inversió gestionada per nosaltres, i això serveix per una persona que no en té ni idea.
Jo sóc d'aquests. És a dir,
bueno,
es pot fer des del mòbil en 10 minuts?
En 10 minuts.
Diguem l'operatiu, sisplau. Això és una aplicació, una web?
És una web i una aplicació web a la vegada, les dues coses. Pots fer-ho a través de la web, a l'ordinador, o a través...
Invest.me.
Invest.me,
amb B alta,
És a dir, el nom vol dir invertir millor per tu. Invest.me.
Com s'ha de pronunciar? Invest.me o Invest.me?
Nosaltres ho pronunciem Invest.me a l'anglesa, perquè ens fa més internacionals, i a més, tenim intencions de ja donem servei a gent de fora d'Espanya. I, bueno, sí, això ho fem Invest.me. I, bàsicament, sí, el que et deia es pot fer amb...
A través del mòbil.
Amb mòbil.
Sí.
Bàsicament, el procés és... fem 5 preguntes.
Sí.
A més de 5 preguntes, entenem què és el que necessites. El
sí,
punt de partida nostre és sempre què necessites, no?
Sí.
Que molta gent, a vegades, primer es pregunta què em donaràs? No. Primer, és important saber quin és el teu horitzó, quina és la teva aversió al risc. Abans parlàveu de l'aversió al risc.
Sí.
Aquí també torna a sortir. I a partir d'aquí diem, pues mira, escolta, tu seria bo que tinguessis un perfil 6. Li posem un número. Aquest perfil dona una indicació del nivell de risc que pots tindre.
Quan més alt, més risc?
Quan més alt, més risc i més rendibilitat.
Vale.
Tot i així, com que hem parlat de la paraula de risc, les carteres que fem nosaltres són carteres molt diversificades, que fa que aquesta diversificació en diferents classes d'actius, ja m'estic posant una mica tècnic, perdoneu, ajuda a que les carteres comportin molt bé en qualsevol situació del mercat. No? Ara es parla del coronavirus, bueno, què passarà? Bueno, pues, d'alguna forma les carteres estan pensades perquè, encara que les coses vagin malament, aquestes carteres funcionin prou bé en qualsevol situació de mercat. I en general, i això és una dada que estadísticament es compleix en el nostre cas, és que com a mitja, una persona nosaltres pot esperar un 3% més de rendibilitat del que tradicionalment es dona en els bancs.
Un 3?
Un 3%, sí. Vull dir, les rendibilitats que nosaltres donem van de l'1 al 7,5, i segons el perfil de risc, i un promig seria un 5%, i això, si es mira amb les estadístiques que hi ha de la indústria financera, es veu que és aquest 3%
Jordi,
una
pregunta.
Sí?
Realment, tu avui diries que algú pot guanyar diners, rentabilitzar diners, sense arriscar gens?
No. Per desgràcia, en aquest món que estem, bueno, qui no risca no pisca. Abans teníem aquí un empresari que ha explicat la seva experiència i bueno, d'alguna forma, en el món financer, jo de moment no conec inversions sense tenir una mica de risc. Sí que és cert que tampoc hem de córrer més risc del necessari. Vull dir, abans parlava dels objectius financers, bueno... d'alguna forma, no fa falta anar a buscar l'última rendibilitat si és que no la necessito. Sí que és cert que tampoc anar-la a buscar per por també és un error, no? I en aquest sentit, doncs...
Quan una persona es planteja fer alguna inversió, és a dir, vol rentabilitzar els seus diners, el que tenim clar és que el nivell de coneixement de finances de la gent, la cultura financera, tu que, des d'ara, la teva perspectiva, ho veus, els teus clients, tenen nivell? És a dir, la gent coneix les finances o es queda amb el concepte final? És a dir, no saben com funcionen?
Desgraciadament, la gent, els conceptes financers, els desconeix bastant. És cert que
No tenen per què. Jo no conec, mira, vostè confio, tingui 3.000 euros, ja m'avisareu.
Sí, no? Això és cert. Això és cert. El que passa és que és a dir, convé conèixer idealment alguna cosa perquè per aquest món hi ha moltes coses bones i moltes coses dolentes en aquest món, i el Jordi, que ha estat en aquesta indústria, pues, també ho coneix, no? Aleshores, nosaltres som conscients de que el desconeixement, no diria falta cultura perquè sona molt malament, el desconeixement sobre aquests temes és un dels problemes, i per això des del principi, dins de la forma de ser de la nostra empresa, que jo vaig ser el primer fundador, bueno, tenim imbuïda en el nostre ADN la missió de culturitzar o ajudar a formar la gent. I si, independentment de que els agrada el que oferim o no,
sí, sí.
Doncs d'alguna manera els recomano que si volen tindre una visió diferent
sí.
d'aquest món de les finances, doncs vagi al nostre blog, que hi ha molta informació que els servirà per entendre el que fem i el que opinem d'aquest món de les finances.
Això és una de les màximes de Jordi Mavres, eh? Intentar fer... Intentar fer entendre, intentar fer saber la gent, la població, quatre conceptes mínims sobre economia. I aquest home està al costat meu fa anys dient educació financera, perquè al final a la vida ens passen moltes coses. Aquest programa parlem de la vida, i la vida... Mira que bé que ho lligo. Sense un cafè del Bra Cafè, és diferent. Vols un cafè?
Sí, m'han oferit un i el veuré molt de gust.
Doncs amb aquesta economia, no només financera, sinó també de la vida, que ens dona la sensació extraordinària de celebrar el Dia Mundial de la Ràdio amb un cafè del Bra Cafè, m'agrada aquest concepte de invertir, però, a més a més, si podem, visita el blog i fem quatre nocions... Del que fem i del que hauries de saber. Sí. Perquè, al final, tu pots saber de cortines, de motos, però tot acaba al mateix pou. Money.
Correcte.
Bé?
Sí. De fet, mentre escoltava l'Eduard, hi ha certs lligams amb el que fem nosaltres i el que fan ells. Que...
Podem assistir a una fusió d'aquí?
No. Sí. I les dues connexions que he vist en la seva conversa, si em permeteu, no sé si
ja tens... Per favor.
Una és la d'oferir coses, oferir un servei de qualitat, en el cas d'un servei financer, a baix cost. Això són les característiques del que oferim nosaltres.
Sí.
Però, a més, d'una casualitat que tenim també una cartera que en diem d'inversió socialment responsable,
sí.
que lliga bastant amb el que faneix. Independentment de donar serveis que siguin eficients, ens hem preocupat de... Nosaltres creiem que és molt important el tema de la psicologia financera, no? I que la gent sàpiga inverteixi amb algú que connecta, sigui amb els seus objectius personals, sí. i amb els seus valors, i en aquest món que estem, que cada vegada estem en un món on el tema del canvi climàtic, pues, pues, d'alguna forma hem ideat una cartera que està basada també en fons indexats i ETFs, que és la nostra filosofia, que són de baix cost, on una d'elles, se'n diu ISR, perquè inverteix en fons indexats, en aquest cas, que tenen preocupació per l'entorn, pels temes socials, pels temes de bona governança.
Gràcies per fer més fàcil la vida d'aquest planeta. Moltes vegades parlem d'aquestes qüestions de RSC, de responsabilitat social, i cada vegada m'agrada més que un munt d'empreses vagin sumant-se a aquesta cara B, que cada vegada va sent més cara A, que és, ostres... No permetem, depèn de nosaltres, que se'ns mori el planeta.
Correcte.
Està molt bé, està molt bé. Jordi, acaba, posa el broche d'oro.
No, simplement agraïm a en Jordi que ens hagi acompanyat. Com veus, és una empresa jove,
sí.
però que toca algo que ens interessa a molts ciutadans, que és com rentabilitzar avui en dia quatre dinarons que tenim,
sí.
Assumint algun risc, però que ens ensenyen o ens faciliten que els criteris siguin els adequats a nosaltres,
sí.
i, a més a més... ho fan bé, perquè em consta. Per tant, Jordi, gràcies per haver vingut i, bueno, a lo millor ens veiem més.
Ha sigut un plaer estar amb vosaltres.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Jordi Mercader. M'agradaria escoltar, si és possible, que jo crec que és possible, una pífia, sí, una. Va, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, posarem la número 5, que bé, no deixa de ser aquest moment en què, escoltant la ràdio, el millor mitjà de comunicació, aquí està passant alguna cosa.
Son las 10 de la mañana, las 11 en la comunidad autónoma. Uy, no.
Bien, queremos decir evidentemente que son las 11 de la mañana y una hora menos en la comunidad autónoma canaria.
Bueno, aquestes coses que passen. No només una, sinó hi ha alguna més. Va, posem aquesta que... el 7, sí. El món dels esports sempre ens ha marcat molt, i més aquí us parla, sobre aquestes coses que quan vols acabar fent bé la feina i vols lligar un entrenador amb un altre.
Redo, me escucha, soy Moncho.
Hola.
Hoy te he perdido todo el gran respeto y el cariño que te tenía.
Pues vete a tomar por culo.
I després, com acabes recollint? És la vida. Jordi Mavres, gràcies.
A tu, Sergi. Una bona
economia per tots, per tots.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, ¿qué vine a hacer el mundo?
Mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo...
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
El dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat va superar els 16.800 milions d'euros als anys 2015 i 2016.
Font, Direcció General de Pressupostos.
Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent? Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i l'Associació Catalana de Ràdio.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
M'agrada.
No, no.
Estava el micro obert i escoltem a Rui Stoffel. Ho he dit bé? Ho he dit bien?
Sí, Rui Stoffel Fernández.
Rui Stoffel Fernández. Uah, és nombre de protagonista de Culebrón. Rui Stoffel Fernández. Sí, sí, sí. Heu sentit les últimes paraules d'això que estàvem parlant fora d'antena, que era, sí, nos está yendo bien. Te has delatado, amigo.
Vaya.
Se ha escuchado, se ha escuchado. O sea, podrías haber dicho cualquier cosa, se ha escuchado. Nos está yendo bien. Hablamos de Buzz Up en este clipping de prensa que me ha pasado la gran Esther Sardans. Hola, Esther.
Ay, hola. Hola, gracias, bon dia.
Gràcies, gràcies.
T'has pillat de sorpresa.
No ho fa malament, això de la ràdio, tampoc. És que la seva veu omple. Què és Buzz Up? Perquè tu eres el responsable, jefe, aunque no tengas sitio en el nuevo despacho.
Sí, sí, es una gran infelicidad. Montamos el despacho y ya me he quedado sin silla porque nos está yendo tan bien que entre que la alquilas y la preparas, ¿sí?, y te instalas...
Vas pues, fichando a gente.
Exacto.
Ya está.
Entonces tenemos una... Estamos bueno, buscando plaza otra vez.
Otro, o sea, una sede que inauguráis el pasado viernes para 16, 18 plazas, ahora ya sois 24 y no cabe. Y el jefe está en la puerta sentado en el suelo.
Bueno, me siento en la mesita del comedor.
Bueno, en el office, que está francamente bien.
Exactamente.
Bueno, pues dígame usted el secreto de este éxito, Rui Stoffel Fernández.
Bueno, el éxito creemos nosotros que es la combinación de varios factores. El primero es... una propuesta de valor para un cliente interesante, porque si no existe valor, el cliente simplemente no te paga por lo que vendes.
Vale. Sí, sí.
Por otro lado, una tecnología acorde para poder hacerlo mejor que otros y de forma más eficiente.
Sí.
Y por último, algo que es importante y que no depende de nadie, depende pues de pues del destino, sí, que es el momento. Y bueno, yo creo que es común para todos, ¿no? El coche ahora es el enemigo público número uno. ¿Mm? Y entonces, de repente, pues las empresas se ven con la situación de decir pues cómo resuelvo el problema del transporte de mis trabajadores a sus puestos de trabajo.
Bien.
Y de ahí sale. Juntas bueno, estas tres componentes y es el momento.
Bueno. ¿A mí cómo me afecta en positivo? Tu empresa, vuestra empresa, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me puedo beneficiar de lo que hacéis?
Vaya pregunta. ¿No? Es muy buena, muy buena. A ver, Busap opera,
¿sí?,
principalmente, por no decir sí, casi en exclusiva, en las zonas suburbanas de las grandes ciudades. Entiéndase lo que no es el centro de la ciudad. El bien, centro de la ciudad está sobradamente bien
conectado,
conectado por sí, transporte público, la micromovilidad, que es los patinetes, que los vemos todos el día paseando, las motos, o sea...
He encontrado una compañía de seguros que ya asegura patinetes. La primera.
Se va a arruinar.
Sí, porque hay 25 accidentes cada día en Barcelona. Allá ellos.
Pues ya un día te cuento que en Sao Paulo han quitado los patinetes porque se caía todo el mundo en los agujeros de las carreteras y empezaban a tener demanda.
¿Haber cogido Busap?
Pues exactamente, muy bien, muy bien. Bueno, pues, Busap, nosotros operamos en las zonas suburbanas de las grandes ciudades.
Busap, autobuses.
Autobuses.
Microbuses, autobuses.
Desde lo que es el hábito, intentase 9 plazas, que lo puede sí, conducir cualquiera, que no está en nuestro objetivo, sí, de ahí sí, para arriba. O sea,
a partir de 9 plazas. Sí, viajes es... de personas a partir de 9 plazas.
Sí. Bien. Objetivo principal, la de 50, que es la que es más económico para
vale,
todo el mundo.
Vale.
Y más sostenible y todo.
Perfecto.
Vale.
Entonces, ¿cómo me puedo beneficiar yo de vuestro vale, servicio?
Si trabajas en una zona suburbana, entiéndase, polígono de San Cugat, como vale, por ejemplo es el que últimamente pues está así un poco más...
Esta tarde me han invitado a una emisora de radio, esta noche, a un polígono en Tarrasa. Soy muy buen cliente potencial, yo no tengo coche. Solo voy en metro y cada vez menos en patinete.
Vale, ahí tendríamos un pequeño problemita, que es el siguiente.
Arreglémoslo.
Solo puedo
¿sí?,
transportar trabajadores de las empresas con las que yo trabajo.
Vale.
Por temas legislativos y por vale, temas de seguros, etcétera. Yo no transporto cualquier persona.
Vale, no es podemos, un transporte convencional, solamente...
No, es transporte privado.
Vale, privado.
Compartido entre diferentes empresas en una zona, un parque empresarial, polígono industrial, lo que sea, en una zona suburbana.
Vale.
Pero específicamente para esas personas.
Vale, es decir, tú hablas como propietario, jefe sin sitio en su oficina, con una empresa que está fuera de la gran ciudad.
Exacto.
¿Vale? Televisión Española, San Cugat, por ejemplo.
Por ejemplo.
Vale, ya está. Y contactáis
es
con
el contacto me lo pasas, porque casualmente no es ni
sin cliente, problema, sin problema. ¿Eh? Y haremos cambio de cromos.
Vale.
Hablas con esta empresa y facilitas que gente que vive en la ciudad pueda llegar allí.
Exacto. O sea, vale, te pongo un ejemplo más concreto.
Sí, sí, sí.
Grifols, Roche y DXC, 3 empresas que están en el polígono de Can San Juan en San Cugat.
Grifols.
No, vale, Grifols, vale. Roche y DXC se vale, han juntado las tres empresas, y han montado un servicio privado,
sí,
compartido de transporte para traer en una fase inicial gente de Barcelona
sí,
por la C58 y por los túneles de Valvidrera
sí,
al polígono. Y lo comparten los costes, obviamente, infinitamente más barato.
Hombre.
Mejoran el servicio y ahora, como es mucho más barato, se plantean rutas pues desde Tarrasa, desde Sabadell, quizá alguna desde Rubí, porque cuando la gente empieza a emocionarse y a ver que realmente lo
claro,
del coche no tiene mucho sentido
no,
y que es mucho más caro...
Empieza a ser un artículo de lujo.
Exacto.
Sí.
Bueno, en Portugal es más, incluso 30% más caro que en España.
¿Ah, sí?
Porque es considerado impuesto de lujo, entonces le pagan un 30% más de impuesto.
¿Ves? ¿Ves? Qué bien, qué bien.
Y pues entonces esto para una empresa es, aun siendo un coste, en este momento es más una inversión porque les permite captar, retener talento y ser diferencial respecto a la empresa de al lado. Porque mira, yo tengo un servicio de transporte
claro,
que no
es
me...
lo que le dice la empresa a los trabajadores.
Claro.
Tengo este servicio. Entiendo que se apuntan todos. Pues, ¿para qué voy a gastar mi coche, mi tiempo, mi sudor, mi bronca, mi pito con el claxon, todo eso, si me lo facilitan? ¿Va por ahí?
Bueno, va bastante por ahí.
¿Sí?
Si piensas...
¿Qué no he hecho, qué no he dicho, qué me ha faltado?
Bueno, sí que este puede pasar así un números bastante problemáticos, pero
sí,
para tener una idea,
sí,
a día de hoy, en promedio, el 62% de la gente que va a trabajar en zonas periféricas a las
sí,
ciudades van en coche.
¿62?
62%. Si vas a un polígono en Bilbao, que es 98%, básicamente, todo el mundo, quitando los que van caminando.
Sí, sí, sí.
Y claro, no cabe tanto coche en la carretera. Entonces, invertir en carreteras es meter más coches, con lo cual
sí,
esto
sí,
es
sí,
condición que... La ATM ha hecho un estudio hace poco, que nos
sí,
llevamos muy bien con ellos, por cierto.
¿Sí?
Han hecho un estudio hace, bueno, hace poco.
¿ATM
que ahora,
es?
Autoridad de Transporte Metropolitana de Barcelona.
Ah, ATM, vale, vale, Barcelona, vale.
El 33%, sí, el 22% de la flota de coches de Barcelona,
sí,
ahora con la nueva legislación de cero emisiones, es coger el coche y llevarlo a la basura. Con lo cual hay 22% de la población que vive en Barcelona que se va
sí,
sin coche.
Bueno, sí, sí, en este caso, mi exmujer, uno, en este caso no puede ir en coche.
Vale, pues si tú vives, trabajas...
Y trabaja en AXA, que está en un polígono
vale,
en Cornellá.
Pues una de dos, o
otro
te compras
contacto,
un coche nuevo,
o le
haces un knock-knock al Departamento de Recursos Humanos, mira, o me pones algo para que yo venga a trabajar, o yo trabajo desde casa. Entonces las empresas están encontrando, que es lo del momento que te avala hace poco, las empresas están encontrándose con la situación de decir, o como no pongan una situación, una solución a este problema,
claro.
Pues es que voy a perder la gente, porque a la de tres, esta persona se va a encontrar un trabajo más cerca de casa.
¿Y quién nos debe aplaudir por decir, bueno, tú estás generando que haya menos contaminación? ¿Sí o no?
88% menos de emisiones 88? De gases contaminantes cuando pones un autocar y quitas 33 coches.
¿Quién te pone la medalla? Quitas 33, ¿quién te pone la
bueno,
medalla?
Bueno, infelizmente nadie, a día de hoy.
Bueno,
pero...
no, pero esto es un reconocimiento que estás haciendo. Ahora un señor de una empresa financiera nos hablaba de sostenibilidad. Otro señor que ha venido a hablar de energías renovables nos hablaba de hacemos esto para el planeta. Bueno, también vosotros. Estas cuestiones que a veces de forma involuntaria hacéis de RSC, cada vez más de moda y cada vez más necesarias.
Bueno, son las dos principales razones por las cuales una empresa se aventura en un proyecto de estos, aun sabiendo que en una fase inicial a veces puede incluso ser un poco más caro de que el modelo que tienen anteriormente.
Sí.
Son dos. Una es ambiental y el otro es captación, retención de talento y calidad de lo que son los servicios adicionales al trabajador, para que el trabajador pues sea más productivo, esté más contento de su trabajo y quede más tiempo. O sea, incluso para nosotros, que somos una empresa pequeña, que tenemos 40 trabajadores, que se nos vaya una persona es perder todo lo que has estado formando a esa persona y vuelva a empezar. Imagínate un banco, imagínate un Louis Vuitton, un Nestlé, un Accenture, todos estos son clientes nuestros que de repente pierdan una persona importante.
La companyia té presència a Catalunya, el País Basc, Lisboa, São Paulo i Porto Alegre. Els propers dies començarà més diverses operacions a Madrid.
Cierto.
No dudo que lo que publica el diario ahora, pero esta expansión, ¿en cuánto tiempo se está desarrollando?
O sea, hemos empezado el septiembre de 2018 con el primer cliente en Lisboa. Facturamos 300.000 euros a final de ese año.
¿Sí?
Hemos hecho 1.800.000 el año pasado y este año haremos unos 9 millones.
Se me escapa la risa, perdona, se me escapa la risa de lo tonto que soy por no tener... Mira que salen ideas cada día, salen ideas, pero ¿por qué no se te ocurre?
Bueno, tengo
sí,
que...
Sí, ya está. Sí, te entiendo perfectamente. Claro. A partir de aquí, los autobuses son vuestros.
No son vuestros. Nosotros colaboramos de forma muy amigable, hay que decirlo también, con la gran mayoría de los operadores instalados en cada una de las provincias. O sea, quizá una de las características más importantes de Busap es que ha sabido encontrar una forma de coexistir entre un cliente y unos operadores que cada uno pues tiene su vida en una provincia y no ha venido a cortar una parte del pastel del operador, sino ha venido a hacer al revés, ha venido a ampliarle ese pastel, con lo cual cuando tú le vienes a dar más de lo que ya tienes, pues tienes amigos. Si vienes a cortarle parte de lo que tiene, pues no lo tendrás como enemigo. Entonces, en Madrid pues tenemos los operadores interesadísimos en un mercado que está ahí para ir a buscarlo, porque no es de nadie, al fin y al cabo es del coche.
Sí.
Y el coche no lo quiere nadie, con lo cual es cambiar coches por autobuses.
Con lo cual, vosotros le cobráis a la empresa que contrata los servicios.
Exactamente.
Y le pagáis...
Al autobús. A la empresa de autocares.
Acabaréis teniendo una flota propia de autobuses.
No.
¿No? Nosotros, es que soy bueno en negocios, ¿eh? Es que
cada uno tiene que ser bueno haciendo lo que sabe hacer. Nosotros somos una empresa prestadora de servicios, pero no sabemos gestionar...
Yo también
gestionar,
presto servicios, pero no tengo estas ideas.
No sabemos gestionar flotas, mantenimiento, conductores... hay empresas que llevan 3 generaciones, 5 generaciones haciéndolo muy bien. Tienen ahí una estructura de costes muy bien montada.
¿Para qué montarla, no?
¿Para qué estar ahora gestionando activos y productividades cuando ellos tienen otros clientes con los que pueden optimizar mucho más una flota que nosotros? Cada uno en su
lugar y Dios es la de todos, y más estando en Radio Estel. Una cosa, he visto en vuestra página web, Canet Rock, despedidas de soltero, bodas.
Sí.
Explica, porque esto ya no son empresas.
Vale. Nuestro negocio principal, y el que es el 90% o 95% del negocio, es transporte empresa.
Sí.
Aquí y en cualquier una de las ciudades donde estamos presentes. No obstante, la tecnología es la misma, los operadores son los mismos y la necesidad es la misma. En un determinado momento en concreto, ya sea de forma recurrente cada día o porque es un Canet Rock y es un evento, la gente antes, si por ejemplo Monegros, que es un evento...
Hombre.
Pues nosotros somos la plataforma oficial de transporte de Monegro. Estamos a 6 meses y ya hay 6 autocares contratados. Con lo cual acabaremos haciendo 60 o 70 autocares. Esto estamos hablando de que si empiezas a multiplicar la de coches que te ahorras...
No, no, si empiezas a multiplicar 3, 1 millón de euros, 9 millones de euros. ¿Ya he visto la multiplicación?
Casualmente, Monegos aún no está en el presupuesto.
Sí. Bueno.
Un poquito más. Pero sí, al fin y al cabo, yo creo que Canet Rock es un buen ejemplo. Porque sí. Cuando nosotros empezamos Canet Rock hace 3 años, que fue nuestro primer cliente de la parte de ocio... Fue una apuesta del Canet Rock, vale, pues hazlo, a ver qué pasa, y hoy estamos llevando 60 autocares. 60 autocares es casi el 15% de la gente que va a ese evento. Y tú, la gracia es que tú, cuando por la mañana pones los autocares para que la gente se empiece a subir, quien va a llevar a ese autocar son los padres que llevan a sus niños al autocar, y el 76% son mujeres.
Los padres cincuenters.
El 76% de los pasajeros del Canet Rock son mujeres, bueno, niñas, chicas. Vale. Y los padres las van a llevar al autobús, y a las 7:30, 8, cuando llegan de la mañana, los van a recoger al autobús, tranquilos de la vida, porque sabe que van y vuelven en seguridad. O sea, aparte de no van en el coche de alguien que yo no conozco, van, vuelven en seguridad, yo sé que vuelven. Y después los siguen, porque a veces nos llaman, nos siguen por el aplicativo donde está el autocar, si mi hija se ha subido o no se ha subido al autobús, etcétera, ¿no?
Sí. Bueno... espérate, una llamada, no sé, porque aquí este programa llama aquí. No sé si va del tema, no sé, pero habitualmente tenemos una cuña que es, si quiere usted hablar con Sergi Mas, llame. No sé si va del tema, no sé si no va, o sea que permíteme,
bueno,
porque aquí
el oyente es el primero. Corramos el riesgo.
Sí, corramos el riesgo. Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia. El teu nom quin és?
Ferran.
Hola, Ferran, digue'm.
Mira, només era cosa curta i de més, perquè veig que ja aneu malament de temps.
Carai.
És per felicitar-vos per el dia de la ràdio... en concret a Ràdio Estel en general,
sí,
i en general a tot el món de la ràdio. Mm. Jo per l'edat tinc els records de quan era només la ràdio i tot era la ràdio. Venies al col·legi i era per sentir el tambor, que era un conte que feien al migdia, i tots els programes. Quan va sortir la tele ja deien, ui, era la mort de la ràdio, llavors seria tot la tele. Evidentment, n'hi ha sigut això, i en tota l'evolució per acabar ahir de pressa, avui en dia la ràdio continua sent un element tan viu i tan important en tots els aspectes, i en la facilitat de que t'has perdut un programa dels que t'agraden i el pots... tornar a sentir, aprofitant el dia que és avui per donar-te aquesta felicitació i de més, i tornar en altre moment més extensiu recordant els protagonistes d'aquells primers, per mi, primers temps a la ràdio.
Molt bé, Ferran, mil gràcies per la teva comunicació i visca la ràdio.
Vinga,
adéu, bon dia.
Bona feina, adéu.
Adéu. Bueno, visca la ràdio.
Salvo. Salvo, no
sí,
era para
sí, sí,
la pregunta.
Sí, sí, sí. No. Si sí, nunca sabes, nunca sabes quién está. Ay, ay, ay. Y esto pasa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero no pasa.
Es la gracia del real.
Es la gracia del directo. Y a veces que no hace ninguna gracia. Es verdad. Ostras, avisa, ¿sabe?
Que te pongan una luz ahí dentro que pincha y te dice si es más peligroso o menos peligroso.
Nunca se sabe. Hay veces que hacíamos, cuidadito con este, que te llama para insultar. Me vuelvo a subir al autobús. Ya hemos hablado de los objetivos, de que no tenéis prácticamente plaza en los nuevos escenarios, pero sí vais a abrir nuevas oficinas en Madrid.
Sí. Bueno, las oficinas centrales son Barcelona, pero el problema es que una de las virtudes de Busap es que al ser un prestador de servicios implica gente, implica operación, implica día a día, y esto hay que estar cerca del cliente, porque estamos hablando de grandes empresas, Accentus, Cognizant, el propio Google en Portugal es nuestro cliente.
Ah, sí.
Entonces... ¿Qué pasa?
Ahora
que
entiendo las cifras.
Él quiere, los clientes quieren saber por qué están pagando, quieren ver dónde están sus trabajadores, incluso quieren tener un mapita, aunque no sirva para mucho, para ver los autocares paseándose y que diga, mira, los autocares están llegando, este está retrasado, mira, yo sé dónde está todo, ¿no? Entonces,
una webcam en una esquina del autobús, una webcam que esté...
Eso es prohibido por ley, por tema de protección de datos.
Ah, mira, ¿ves? No sabía. ¿Ves?
Sí, sí, el tema de protección de datos tiene su qué, y más ahora con la nueva legislación que salió.
Cada vez peor, y al final no nos podremos mover, ¿eh? Eso sí, nos siguen vigilando en todas partes.
Sí, sí,
¿eh?
Con
la
el
calle,
móvil, con el móvil te tienen, consigue un amigo y te tienen trincado, dice.
Sí, sí. Claro, esto no estamos en un polígono, estamos en la ciudad, prácticamente centro de la ciudad. ¿Cómo has venido aquí? El silencio de la radio es extraordinario.
Es una pregunta muy interesante. He venido en un motosharing. Nosotros en mi familia teníamos una moto, una Scoopy como todos los demás,
¿sí?
Y como no tiene ningún sentido con la cantidad de motos que hay en la ciudad, pues ahora cuando quiero cojo una y la dejo donde tal y la utilizo.
No te preocupas de que te roben el casco, no. Pero bueno, si quieren que sigamos hablando de motos, que vengan aquí y ya lo hablamos antes, porque no era el tema, no era el tema. Rui Stoffel Fernández, gracias por venir, felicidades.
Muchísimas gracias.
No sé si la próxima vez, en el clipping de prensa que envía habitualmente Esther Sardans, los de radio, como somos diferentes, es difícil después introducir un MP3 que lo puedas ver, se tiene que escuchar, ya lo sé, pero bueno, esto ha sido una columna, una columna de audio.
Muy bien.
Un regalo de la vida. Gràcies i felicitats, Rui.
Nada, muchísimas gracias por la oportunidad.
I a vosaltres també, família, ens acomiadem demà aquest programa. Lluís Flaquer, l'home que retransmet partits del Barça, i Queco Novell, un periodista que s'ha transformat a actor. La vida és així. Visca la ràdio, sigueu feliços.
Cinquenters, la ràdio de sempre.